Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Continua el Seinet. Mentre el club s'encarrega de que sapiguem que aquesta vegada la decisió sobre el futur de Xavi es prendrà d'una manera formalment neta i polida, que hi haurà un informe previ del director esportiu en presència de la comissió esportiva, que tothom podrà exposar els seus arguments, que s'anirà amb la decisió a la Junta i bla, 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 paral·lelament transcendeix, és una informació del diari Esport, que Deco i Bojan estan a Londres en principi, segons aquesta informació, per mantenir una cimera per Hansi Flick. A mi em crida l'atenció perquè Sempini Sahabi, un dels representants de referència de Laporta, el representant de Flick, és evident que a aquestes alçades no hauria de ser necessari haver d'anar a Londres per saber si Flick vol venir o no i en quines condicions. Hauria d'estar ja tot parlat en aquest sentit a aquestes alçades. I al final, per molt peripè que facis el proper dilluns, el que aixecarà el dit polze cap a dalt o cap a baix serà Laporta. I res ha canviat respecte a fa un mes. La temporada és la mateixa, els candidats són els mateixos, l'economia està igual de malament, l'única cosa que aquesta vegada podria canviar és la decisió de Laporta. Ha parlat Lewandowski en entrevistes a Mundo Deportivo i Marca. Diu que es queda segur la propera temporada, que vol guanyar més títols amb el Barça i que no li fa por l'arribada d'Mbappé al Real Madrid. Hem quedat per d'aquí uns minuts per parlar amb Toni Frieros, el periodista que va destapar la setmana passada el periòdico les ombres al voltant de l'aval que va permetre en el seu dia ser a Joan Laporta president del Barça. El Girona, que prepara la rua de diumenge per celebrar la històrica temporada que han fet. L'Espanyol prepara el partit que ha de jugar el cap de setmana al camp de la Morevieta. El Barça femení està a 3 dies ja només de disputar la final de la Champions, amb la bona notícia a les últimes hores de la renovació d'Alexia Putellas per dues temporades més una opcional. Avui, per cert, es juga la final de l'Europa League a Dublín, entre el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso i l'Atalanta. La cita, per qui vulgui seguir, a partir de les 9 de la nit. En bàsquet, el Manresa, eliminat als quarts de final de la Lliga CB, va perdre ahir en el segon partit el Nou Congost davant Unicaja 63-86. Ja tenim, per tant, Unicaja i Real Madrid a les semifinals, i en waterpolo han començat els play-off pel títol. Semifinals, en categoria femenina, ahir Sant Andreu 12, Terrassa 8, avui tenim Mataró-Sabadell, el duel estrella, i en categoria masculina ahir Barceloneta 18, Mediterrani 10, avui es disputa el Sabadell-Barcelona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, creieu que la temporada vinent de Lewandowski serà... Creieu que millor que la passada el 35%, que igual el 22%, que pitjor que aquesta la majoria el 43%. En clau espanyol, us preguntem quin dels canterans ha de tenir més protagonisme en el que resta de temporada. El 41% voteu per Antonio Roca, el 41% també per Bausa i el 18% per Gastón Valles. I en clau Girona us preguntem si amb la plantilla que hi ha es pot afrontar amb garanties la propera temporada. Creieu que sí el 16%, que no el 84%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dimecres, un dia més abordant les últimes novetats al voltant de la banqueta del Barça. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
I l'últimíssima hora passa per aquesta informació que fa uns minuts han avançat els companys del diari Esport, aquest viatge de Deco i de Bojan a Londres per mantenir una cimera per Hansi Flick, que és un dels grans candidats o el gran candidat a substituir a Xavi si no segueix Xavi la propera temporada, no?
Sí, es reuniran abans amb Hansi Flick que amb Xavi Hernández en aquesta trobada amb la comissió esportiva que està prevista per dilluns que ve un cop acabi la Lliga. Després en donem més detalls, però aquesta és la notícia que publica el company Toni Joan Martí, que Deco i Bojan Krik han volat a Londres per reunir-se a la capital britànica amb Hansi Flick i amb el seu agent, en Pini Zahavi. El tècnic alemany és el màxim candidat a substituir a Xavi Hernández en cas de que l'entrenador de Terrassa no continuï. Per tant, haurem d'estar pendents d'aquesta reunió entre els protagonistes amb Hansi Flick com a nom propi. De fet, fa tres setmanes, quan s'anuncia la continuïtat de Xavi, a mi, pel que em diuen, ho tenien molt avançat, tot pràcticament aparaulat amb Hansi Flick perquè fos el nou entrenador. Després, finalment, es va ratificar la figura de Xavi Hernández i ara torna a sonar amb força Hansi Flick i aquest viatge express fugaç de Deco i Bojan per reunir-se, segons explica l'Esport, amb Hansi i amb el seu representant Pini Zahavi.
Sí, per això m'extranya a mi si fa falta una cimera a aquestes alçades per parlar amb Hansi Flick, quan tothom sap que el seu representant és Pini Zahavi, que és un dels representants de referència de Laporta, que fa temps que segur que Laporta i Pini Zahavi han parlat de Flick, i a aquestes alçades segur que Laporta i el Barça ja saben que Flick està disposat a venir, fins i tot amb les condicions en les que estaria disposat a venir, crec.
Sí, doncs ja està. Jo crec que ja està tot parlat i sembla una mica sorprenent que quan ja estava pràcticament tancat facin aquest viatge a Deco, el director de futbol, i Bojan, però bé, de moment no en tenim més detalls. El que sí que és evident és que és un nom que sona amb força per ser el possible nou entrenador del Barça, i a més el que expliquen des d'Alemanya des d'ahir, des de fa 24 hores, és que Hansi Flick li hauria dit que no al Chelsea, hauria refusat la proposta del conjunt anglès perquè estaria esperant el Barça, i avui es produeix aquest viatge de Deco i Bojan per reunir-se amb l'entrenador alemany.
Doncs si no es decideix abans, en teoria, el futur de la banqueta del Barça, Helena, s'hauria decidit dilluns en aquesta cimera de la comissió esportiva amb Xavi, no?
Sí, perquè hem conegut més detalls de la cimera pel futur de Xavi Hernández. Finalment no serà un cara a cara amb Laporta, serà una reunió tècnica de la comissió esportiva, així és com la defineixen des del club. Serà una reunió amb diversos interlocutors, de fet, Joan, i participaran els mateixos protagonistes que van estar presents a casa del president, a l'àtic de Laporta, ara fa tres setmanes, quan es decideix la continuïtat de Xavi, i a més hi haurà staff tècnic, també, segons ens diuen. En principi serà dilluns a la Ciutat Esportiva, en un dels despatxos de Sant Joan d'Espí. Serà l'endemà de l'últim partit de Lliga al Pizjuán, un cop l'expedició hagi tornat a Barcelona. No hi anirà a Laporta, no va a Almeria, tampoc anirà a Sevilla l'última jornada. Laporta només viatjarà amb el Barça femení a Bilbao a la final de la Champions de dissabte. I aquesta reunió d'aquí cinc dies amb Laporta, Xavi, tota la comissió esportiva, en principi la idea és que Deco exposi un informe tècnic per analitzar, ens diuen fonts del club, en profunditat la temporada, les perspectives de la propera, per fer una fotografia de la temporada del primer equip des de tots els punts de vista, per parlar de possibles moviments de mercat, de planificació d'altes i baixes, i s'abordarà també com es milloraria el projecte. I seran presents, a més, el vicepresident Rafa Juste, que sempre ha estat el màxim recolzament de Xavi Hernández, l'assessor Enric Massip, que sempre ha estat el més crític amb l'entrenador, igual que el directiu Joan Soler, i a més, hi serà l'home fort, Alejandro Echevarría, que podríem dir que és amic dels dos, és amic de Laporta i de Xavi, sempre ha exercit de pont entre les dues figures. Per acabar, Joan, si ara és veritat que parlem d'aquesta reunió amb Hansi Flick, i ara sonarà estrany el que dic, però si divendres passat tothom donava per fet, després del partit contra l'Almeria, que Xavi no seguiria el 99%, avui el club ningú s'atreveix a ser tan contundent sí que és veritat que reconeixen que si Xavi deixa ser l'entrenador, qui té més números, inclús que Rafa Márquez, per ser el seu substitut, és Hansi Flick.
És normal, Helena, que les informacions que anem posant sobre la taula siguin contradictòries, perquè al final la gestió i les decisions que es prenen són absolutament contradictòries. Fa un mes, amb els mateixos arguments, Laporta va prendre una decisió, i amb els mateixos arguments, perfectament, tres setmanes, un mes després, pot prendre la contrària.
Exacte. Sí, sí. Mai has de dir si és blanc o negre, sempre hi ha matisos i grisos en aquest club.
Ho anirem explicant. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Minuts passen de les 3 de la tarda. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El que no ha variat mai en la seva decisió de continuar al Barça la propera temporada és Lewandowski, que ha concedit una entrevista, o dues entrevistes, millor dit, a Marca i Mundo Deportivo.
Sí, deixa clar que seguirà a Can Barça. Si ahir escoltàvem el seleccionador polonès doncs donant un pal al Futbol Club Barcelona pel rendiment del Barça i no pel rendiment de Lewandowski, de fet, ell diu que perjudica al nivell del davanter polonès, el número 9 blaugrana, doncs ara Lewandowski també, si algú al club volia vendre'ls o estalviar-se la seva fitxa, que és de 32 milions d'euros bruts la propera temporada, doncs també males notícies, perquè Lewandowski respon molt clar sobre què pensa fer la propera temporada, que encara té contracte.
¿Robert Lewandowski jugará la próxima temporada en el Barça?
Sí, claro. Para mí es clarísimo. Yo quiero ganar con este club, con Barcelona, muchas cosas y estoy seguro en la próxima temporada podemos jugar más fuerte y también ganar títulos. Este club puede ganar títulos en la próxima temporada.
Robert Lewandowski, per cert, sabeu que és molt autocrític, l'hem escoltat moltes vegades, com Gundogan, Ter Stegen o Frenkie de Jong, diu que està satisfet quedant segon per com anava la temporada, perquè pintava molt malament, però que s'ha de pensar ja en la propera, motivar-se, i que aquesta segona posició els motivi per l'any que ve intentar guanyar la Lliga, i sí, es veu guanyant títols i de blaugrana.
Sí, en esta temporada, en la final, para nosotros era más importante, estamos segundo, pero sí. Si estamos hablando sobre todo de temporada, sí, claro, estoy seguro, podíamos hacer más. Pero ahora tengo una sensación que también en el vestuario, si queríamos preparar la próxima temporada, tengo una grande motivación. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos grande potencial en el equipo, tenemos muy buenos jugadores, podemos ganar más o títulos también en la próxima temporada. Y estoy seguro, yo también puedo marcar más goles que la última temporada o hace dos años también.
I fixeu-vos si Robert Lewandowski té clar que competirà amb ell l'any vinent, que ell serà el nou titular, que fins i tot quan li pregunten per Kylian Mbappé i el Real Madrid, ell dona per fet que anirà al Real Madrid perquè és el que es diu, i que no té, ni ell ni el vestidor no tenen por al nou davanter francès que fitxarà pel Real Madrid.
Encara no és oficial, però tot fa pensar que anirà al Real Madrid. Por al Madrid? No, clar que Mbappé és un gran jugador i clar que anirà al Madrid, però no importa quants jugadors bons tinguin. El que importa és que sigui un bon equip. El que és important és que amb Mbappé el Madrid necessitarà els primers partits un temps d'adaptació. I aquí és on hem d'estar atents, perquè perdran punts i hem d'aprofitar-ho per posar-nos davant i nosaltres no perdre punts.
I ja per últim, Robert Lewandowski diu que es compenetra molt bé i té molt bona connexió amb el futur del club, que és Lamine Yamal.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Doncs ja sabem, ja ho sabíem, però ho confirmem, que Lewandowski estarà al Barça la propera temporada. Veurem a les ordres d'aquí, si de Xavi, si de Flick o si de Márquez. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Robert Lewandowski avui a Mundo Deportivo i Marca. Declaracions en espanyol i en anglès aprofitant per publicitar una marca de videojocs. Lewandowski en 3 mesos farà 36 anys i a les entrevistes es mostra amb la il·lusió d'un que comença a jugar a futbol, té ganes ja de tornar a jugar a la Lliga, naturalment amb el Barça, de marcar més gols que aquesta temporada, més gols que mai, d'agafar avantatge al Madrid des del primer partit, de jugar com a mínim 2 anys més al mateix nivell. Kroos no. Kroos, que demostra a cada partit que és un dels millors migcampistes del món, diu que es retira del futbol. I a més, Kroos és 1 any i 4 mesos més jove que Lewandowski i 5 anys més jove que Cristiano Ronaldo, per exemple. Kroos ens deixa orfes del seu talent als que ens agrada el seu futbol. És una llàstima no poder gaudir més d'ell, ja que no va fitxar pel Barça el 2014, almenys ens agradaria que continués per molts anys jugant al futbol. És molt respectable la seva decisió i s'ha d'acceptar, i no veig un canvi en la seva postura. Quan dius que te'n vas és perquè està molt meditada aquesta decisió i no marxa enrere, com el Xavi, el dia 27 de gener, quan va dir que havia meditat molt i que se n'anava el dia 30 de juny. No m'imagino un sopar de sushi amb Florentino Pérez i Kroos i anuncia, plorant d'emoció, que continua jugant al Madrid.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Jo tampoc m'ho imagino, Oli. Les 3 i 20, gràcies, Oli, per la imatge, una pausa, i de seguida Esports Cope, Toni Frieros.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs tenim el Toni Frieros, que és el periodista, com sabeu, que va informar la setmana passada El Periódico d'aquesta existència d'un compte bancari a nom dels directius del Barça per fer front als gastos de l'aval que va permetre a Joan Laporta ser president, i d'aquest ingrés també de 350.000 euros per part d'una empresa proveïdora del club, ISL, que curiosament al cap d'un temps va organitzar dos amistosos de l'equip a la gira pels Estats Units per un import semblant. Toni, hola, bona tarda.
Aquest de la tarda, Joan, encantat d'estar amb tu.
Igualment, Toni. Escolta, abans que res, enhorabona per la informació que vas publicar la setmana passada,
Gràcies, gràcies. Ja era una informació que vaig més o menys insinuar amb un article d'opinió al mes de gener, però evidentment ens faltava la prova documental per demostrar que era cert, no?, aquest fet.
Ara que hi han passat uns dies, Toni, tens la sensació de que allò va generar una tormenta de dos dies o que és un tema que revifarà? Perquè la investigació d'Hisenda continua, Toni.
No, evidentment que no és un tema de dos ni tres dies. És un tema que tindrà molt recorregut per diferents raons. La primera de tot, perquè els directius s'han incomplert de forma flagrant. És una opinió meva, que admeto que hi ha gent que digui que no, però que crec que ha incomplert de forma flagrant el codi ètic i de transparència del Futbol Club Barcelona, perquè prohibeix taxativament que el personal i també els directius aplica això, puguin rebre qualsevol contraprestació o ajuda per part de proveïdors. I ISL, recordem que és una empresa que és llicenciatària del Barça, que des de l'any 2015 és la que gestiona algunes de les escoles als Estats Units, i evidentment no es pot permetre, no es pot tenir aquest tipus de vinculació. I molt menys quan al cap de 5-6 mesos aquests directius al club li otorga a aquesta empresa l'explotació de dos partits de la gira del Barça de l'estiu del 22, no? Mm. I també crec, perquè m'informen, que ha vulnerat la llei de l'esport català, que també prohibeix aquest tipus de relació entre directius i un proveïdor o un client del club, no?
Clar, aquest és un tema per mi clau, Toni, perquè tu has parlat abans del tema del codi ètic. Clar, una cosa és la ètica i l'altra la legalitat o il·legalitat. Jo crec que des del punt de vista ètic és claríssim que és una maniobra del tot reprovable, però el tema és si s'ha comès alguna il·legalitat amb tot això.
Mira, jo crec que, per resumir-ho, hauríem de tirar de sentit comú, que crec que al final és el que ha d'emparar, no? Tu saps que quan la porta i Freixa i Víctor Font volien ser presidents, tots tres sabien perfectament quines eren les regles del joc, que era avalar el 15% del pressupost de despeses. La llei en aquell moment deia això. Per tant, ningú es pot espantar, per molt que sigui una quantitat bestial, que ho és, que eren 124 milions d'euros. Perfecte. També sabien tots que el que guanyava les eleccions tenia que fer front a aquest aval i a les despeses d'aquest aval. ¿Vale? O sigui que fins aquí estem d'acord, no?
Sí.
El problema està en que Joan Laporta es va fer acompanyar amb aquesta junta directiva de molts directius que no van avalar i que després no van pagar aquest aval. O si no tota la quantitat, algun has pagat la meitat i altres no han pagat res. I el sentit comú que diu que aquests 4 milions i mig que s'han pagat al Banc Sabadell per les despeses, algú ho ha de pagar. Si no han pagat els directius en la totalitat, el que falta, algú ho ha de pagar. Però el Sabadell ho ha cobrat. I és aquí on està el problema. Que, evidentment, una compte particular dels directius no pot rebre diners d'un proveïdor que treballa pel Barça. Aquí és on està el conflicte. I, evidentment, el Barça, com saps, va fer un comunicat que va admetre que era un préstec i que aquest préstec s'ha de saber quan es va formalitzar, si està impostat davant de la Generalitat, si és veritat o no que es va signar de forma telemàtica, com va dir el CEO de ISL. O sigui, aquí s'obren una sèrie d'interrogants que s'han de desvetllar. I, a més, és molt senzill. O sigui, Joan, transparència. I ja està, que s'expliqui tot.
Malauradament n'hi ha poca, Toni. Malauradament n'hi ha molt poca de transparència.
A veure, jo recordo perfectament un debat que va participar Laporta amb Freixa i el Víctor Font, i va dir que aquest aval el suportarien els membres de la Junta Directiva i que una vegada depositat davant la Lliga que no hauria ningú problema en explicar-ho. Doncs, escolta, la mateixa transparència que li demanen a tota la Junta de Núñez, de Gaspar, de Rossell, de Bartomeu, se l'ha d'aplicar a ell perquè ell va dir que seria transparent.
Sí, sí.
I el Barça no pot donar aquesta imatge que per mi crec que li fa mal. I em sap greu dir-ho, perquè els que ens sentim al Barça i al club des de fa tants anys volem el millor pel club i actualment això no està passant.
Sí. Toni, aquesta informació que tu vas donar va quedar al cap d'un parell de dies absolutament sepultada pel debat una altra vegada de la continuïtat de Xavi. Hi ha qui diu que tot aquest tema de la continuïtat de Xavi que ha revifat de sobte quan semblava que era un tema que estava ja decidit és una cortina de fum per tapar tot el tema dels avals que tu has tret.
A veure, tothom ho està dient, no ho dic jo. Poses la ràdio i es comenta, vas al carrer i es comenta, poses la televisió i els comentaristes també ho diuen. Però, bueno, per molt que s'esforcin en fer cortines de humor, no crec que ho puguin tapar, perquè això, com dic, té un recorregut que ja veurem fins on acaba, perquè jo crec que pot tenir conseqüències legals i com a mínim jo crec que una vegada que aquesta Junta ha incomplert el propi codi ètic i de transparència, home, alguna cosa haurien de dir, no? O sigui, com diem, el silenci caduca, no? O sigui, arriba un moment que no es pot tapar tot. I és evident que el tema de Xavi, com a mínim, els ha vingut molt, molt, molt bé per tapar-ho. Això és evident.
Què et sembla? Com està gestionant Laporta la continuïtat de Xavi? A tu, Toni, és evident que ja en el món del Barça i del futbol ja no et sorprèn res, perquè pels més joves hem de recordar que el Toni Frieros va ser el periodista que fa molts anys, va anar a entrevistar a Luis Figo a Mallorca, va ser, Toni? A Mallorca era?
No,
o a Eivissa?
No, va ser a Sardenya.
Itàlia. A Sardenya, sí. I allà ell et diu... Que el barcelonisme no pateixi, que jo mai deixaré el Barça i és impossible que vagi al Madrid, i al cap de 4 dies
sí.
era aquest... presentat com a jugador del Madrid, per tant...
Sí, aquest tema de Figo m'ha perseguit molts anys.
Per tant, a tu ja no et sorprèn res en aquest món, Toni.
No, home, Joan, jo recordo... Jo posaria en context que aquesta situació en la que està vivint el Barça, jo crec que el Barça avui està patint una crisi institucional, no? No només esportiva, que també, perquè sembla que no guanyen títols, hi ha un renou darrere, que és evident, no? Però jo també crec que és esportiva, que és econòmica i que és sobretot social. És a dir, el Barça no pot estar com està actualment. O sigui, el Barça no es pot gestionar com si fos una família. Aquest club, que és de 140.000 socis, que és una institució modèlica, que és una entitat que ha estat l'enveja del món ha de tenir al capdavant els millors a tot arreu del club, i això no està passant. I jo, aquesta situació em recorda molt, molt a la de 88 del motín de l'Espèria, no sé si tu encara havies nascut.
Sí, sí, tant. Sí, sí, soc del 71, imagina't, ho recordo perfectament, sí.
Doncs aquella imatge d'un club enfonsat que vivia amb una crisi permanent. També recordo molt el Renou que es va muntar després del cas Neymar, no? Que el club, home, va acabar amb la dimissió de Rossell, o sigui, va ser una situació molt delicada. I evidentment també després que va passar amb el 8-2 del Bayern a Champions, no? que va fer esclatar doncs el club als aires i va provocar aquella moció de censura que al final no va sortir davant perquè va dimitir Bartomeu, no? O sigui, jo crec que estem en aquesta situació d'un club que està una miqueta en fallida, no? I que necessita que vingui algú i que retorni aquesta sensació de bona governança. Jo crec que el problema del club avui dia, i ho vinc dient des de fa molt de temps, Joan, jo no sóc un aprofitat, perquè saps què passa a la nostra professió, que quan critiques quan les coses van bé, diuen que vols desestabilitzar. Si critiques quan les coses van malament, és un aprofitat. No, jo això ho vinc dient des de fa molt de temps, perquè he detectat que aquest model de governança no és el que necessita el club, i hi ha mostres i proves suficients de que és així.
Perfecte. Toni Ferrer, és un plaer. Moltes gràcies per atendre'ns i estem en contacte. Una abraçada molt forta, eh?
Igualment, a vosaltres. Una abraçada forta, Joan.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Tres i 32, obrim debat amb el Jacinto Vicente, abogado, hola. Jacinto.
Hola, ¿me oyes?
Ahora perfectamente, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y tú?
Fenómeno, bien, tirando, hombre. Y nos acompaña hoy también al Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, continúa el sainete, ¿eh? Según Sport, Deco y Bojan a Londres para mantener una cumbre por Hansi Flick. Ricardo.
Sí, siempre nos han dicho que el orden de factores no alteraba el producto, ¿no? Sobre todo en las sumas y las matemáticas, en las multiplicaciones. Aquí sí que altera el producto. Es decir, hace 3 semanas, en la reunión del sushi, se queda Xavi sin ninguna duda, la emoción de la rueda de prensa. 3 semanas después, al 99%, porque nadie pone la mano en el fuego porque no pase cualquier cosa, pero en el 99%, el lunes Xavi puede dejar de ser entrenador del Barça y resulta que te reúnes con Flick en la semana antes, pudiendo hacerlo la semana después. Sí, es un sainete que demuestra que el problema del Barça no es el banquillo, sino el problema del Barça, y grave además es la gestión de lo que está pasando, no solo en este último año, sino en estos últimos años.
Sí, Jacinto, es una cumbre, a mí me sorprende, porque como todo el mundo sabía a estas alturas, el representante de Flick es Pini Sahavi, que es un hombre que está en contacto permanente con Laporta, y ya no sé a estas alturas que se debe tener que hablar con Hansi Flick, no lo sé.
Bueno, yo creo que es ahora mismo uno de los aspectos que ocurre en el club es que hay un reinado importante de determinados representantes o agentes de futbolistas. O sea, Pina Sahavi, Jorge Méndez, ellos juegan sus cartas. Entonces, lo poco que yo más o menos pues, me llega es que efectivamente hay ante este estado un poquito de de dudas de si celebramos una comisión deportiva, valoramos y todo esto, evidentemente el mundo del fútbol no está quieto. Entonces, ayer sí que parece ser que hay una oferta del Chelsea por Hansi Flick, por Pino Sanjavi, y Sanjavi juega sus cartas. Sanjavi avisa a la directiva del Barça, le dice que bueno, que está muy bien los tiempos del Barça, pero que ellos tienen sus tiempos y que entonces hay que acelerar esto o no, o simplemente tomar decisiones. Yo no creo que Hansi Flick fuera a aceptar la oferta del Chelsea. Creo que es maniobra de Pino Sanjavi, pero consigue el efecto, si esto es verdad, y creo que sí que ha dado de verdad, porque yo he podido preguntar, de que el Barça se tenga que acelerar. Entonces, el Barça podría ir a su ritmo, le interesaba dejar pasar la semana, que si la Champions femenina, luego otra vez nos reunimos el lunes o el martes, pero los agentes tienen sus propios tiempos, y por desgracia en el Barça, hoy creo que mandan más dos o tres agentes que mucha gente.
Pues vamos a ver si llegamos a esa cumbre del lunes, Ricardo, y qué se decide allí, porque efectivamente los argumentos que están sobre la mesa, yo comentaba antes, son los mismos. O sea, la temporada del Barça es la misma hoy que hace un mes, los candidatos al banquillo son los mismos hoy que hace un mes, y al final no han cambiado tanto las cosas. Las condiciones económicas son las mismas hoy que hace un mes. Lo único que puede cambiar tres semanas después o un mes después es la decisión de Laporta. Pero los argumentos que están sobre la mesa son más o menos los mismos.
Sí, bueno, diría que a lo mejor lo que ha cambiado un poco es el discurso de Xavi, que ha querido ser más conservador, más realista. Y lo que tengo la sensación es que Laporta solo emite un discurso, que es el que él quiere escuchar, que tiene mucho que ver con la ilusión y a veces hasta con la irrealidad, porque es verdad que a Laporta en su llegada le hemos escuchado hablar de Lewandowski, le hemos escuchado hablar de otro tipo de futbolistas. Algunos han llegado, hay que recordar que otros muchos no han llegado ni han estado cerca. Se habló de Haaland, se habló de Bernardo Silva, este verano se vuelve a hablar otra vez. Es decir, tiene que ver con la ilusión. Entonces, si Xavi, lo único que ha cambiado es que Xavi no ha pronunciado las palabras que Laporta quiere escuchar, de tenemos la mejor plantilla, por supuesto que vamos a competir con el Real Madrid. Entonces, esto creo que es lo único que ha cambiado. ¿Suficiente como para que se tome la decisión de que no continúe la temporada que viene? Yo creo que ahí es donde la cla que tiene Laporta a su alrededor y que desde hace mucho tiempo le dice, ves lo que te estaba diciendo, Xavi no es nuestro hombre. Incluso te diría que Deco, como director deportivo, asume que Xavi no es su entrenador, hace que los ingredientes del plato del próximo lunes, da igual que estén fríos que calientes, que ya sabemos, salvo sorpresa morrocotuda, que tampoco nadie descarta, porque nadie, escuchaba antes a Elena, nadie pone la mano en el juego, ni siquiera en el club por Laporta, ya sabemos cuál va a ser el resultado, insisto, al 99%, y si no ponemos el 100 es porque ahí de borrado está Laporta.
Claro, pero la decisión de la continuidad o no del técnico, Jacinto, del técnico del Barça, de cualquier club, debería fundamentarse en, yo creo que en, sobre todo, todo influye, pero sobre todo en argumentos deportivos, porque te guste un poquito más, un poquito menos el discurso, porque haya un matiz en el discurso y tal, eso no te tiene que hacer cambiar la opinión de si Xavi es el entrenador adecuado para llevar al Barça la próxima temporada o no. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, si atendemos un poco a lo que sabemos y lo que...
Em sembla que hem perdut el Jacinto Vicente. Mirem de recuperar-lo. No crees, Ricardo, que el tema deportivo, de l'aptitud o no deportiva, debería ir por encima de un matiz en el discurso?
Sí, claro. Pero es que, ¿cuál es el proyecto del Barça, John? Ya. ¿Dónde está la línea marcada? Si el Barça no tiene una línea marcada, ¿cómo es posible que le pidamos a los que tienen que ir en esa línea que vayan en esa línea que no existe? Hoy esto va a golpe de emociones, esto va a golpe de sensaciones, y un club como el Barça, una marca como el Barça, una multinacional como el Barça, no puede estar dirigida por que hoy pienso y hoy siento de esta manera, ¿no? O sea, yo creo que todos en nuestra vida, cuando tomamos decisiones, sabemos que no las podemos tomar con el corazón, que las tenemos que tomar con la cabeza, sobre todo por lo que ello pueden influir, pues más en el caso del Barça, que a pesar de lo que dijo Jan Laporta, es que yo sigo llevándome las manos a la cabeza con que el Barça se pueda llevar de una manera familiar, o que se defienda que se pueda llevar de una manera familiar, y no como una multinacional con miles y miles de millones que hay en juego cada temporada.
Sí, sí, así va. Jacinto, l'hem recuperat, que se sí. Cortó. Sí, sigue con el argumento, perdón.
Lo que decía que a mí la sensación que me está dando es que el día famoso de la cena del sushi, Xavi, si es verdad que se nos dijo, y creo que sí, entra como no técnico ya. El momento en que Laporta se deja llevar por su supuesta convencimiento, discurso, emotividad, como decía ahora perfectamente Ricardo, a mí la sensación que me da es que no estamos ante una decisión coherente, basada en aspectos deportivos, en números, en un análisis, en un balance de temporadas. Estamos hablando de, pues, un poco cómo ilusionamos a una masa social, cómo hacemos que, a pesar de que esto está a nivel económico como está, cómo mantenemos esa ilusión. Entonces, cuando tú te estás basando en mantener vivo una llama, una ilusión que no se sustenta muchas veces en elementos objetivos, pues tienes que recurrir a golpes de guión o de timón que pueden ir por un lado o por otro. Aquí estamos en lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que ya ha llegado un punto en que volver atrás... A ver, es que yo, no sé, yo el resumen de esto diría en que a Xavi un poco se le está dejando ver como casi una víctima de todo esto. Y puedo estar de acuerdo en parte, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener dignidad. Entonces, yo creo que ha llegado un momento en que, visto lo visto, si Xavi, aparte de ser un barcelonista, un culé reconocido y demás, tiene que ser personal y tiene que tener dignidad. Tú cuando sales o te vas o te quedas en un sitio, tienes que hacerlo con dignidad. Entonces, yo creo que Xavi será criticado ya que dijo que seguía no ha seguido. Yo creo que el punto ya determinante es si en la rueda de prensa de Sevilla, previa o post, Xavi tiene que dar un golpe de la mesa.
Bueno, pues yo
está haciendo con su,
firmo debajo.
Con su,
sí, pero yo a Xavi le veo, Ricardo, muy firme ahora mismo en su postura, ¿eh? Yo ya dije que me iba, luego me aceptasteis que me quedara, ahora sí, si me tengo que ir, que me echen.
Sí, sí, sí. Otra cosa será cómo se arregle ese finiquito, que yo tampoco veo a Xavi exigiéndolo al 100%, pero firmo debajo de lo que dice Jacinto. Más que nada porque estamos escuchando muchos argumentos por parte de Laporta, incluso por parte de Xavi, de es lo culé que soy, lo barcelonista que somos todos... Perdón un segundo. El Barcelona no necesita barcelonistas, porque barcelonistas hay muchos.
Necesita buenos profesionales y gestores.
Eso es. Sí. Necesita materia prima para tomar decisiones. Y ahí, a veces, un culé es un grado añadido, pero es que no tiene que ser el valor más importante. El Barça necesita un gran entrenador y necesita un gran presidente que con independencia de que sea más o menos culé.
Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo iremos comentando. Jacinto, Ricardo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Caballo y Besaguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Arriba la última jornada de Lliga a primera. I viurem la cluenda, com sempre, amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego.
Aquest diumenge, des del Sánchez Pizjuán, Sevilla, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
La moció del Mundial de MotoGP torna a envair al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 24 al 26 de maig tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Aquesta és una història que només pots viure al circuit. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. No hi pots faltar.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:43, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
I Girona, que es prepara per celebrar la temporada, eh?
I durant dos dies. Divendres primer i diumenge després. Mira, acaba d'informar el Girona, no em deixaràs mentir, que t'ho he dit ja fa una estona a la redacció, que divendres, després del partit que tanca la temporada, 9 de la nit, aquest Girona-Granada, hi haurà festa. Home, al final has de celebrar on has guanyat els punts i has materialitzat, entre altres coses, aquesta tercera posició de la Lliga i també la posició de Lliga de Campions. Després del Girona-Granada, a la gespa de Montilivi, celebració, comunió perfecta de l'afició, els jugadors, parlaments, focs artificials i música. A sobre de la gespa de Montilivi, sopa de cabra.
Nascut entre blanes i cadaqués, molt tocat per la trampa.
Podríem dir-li als Xavi Caminals, a la Cate, que vinguessin a fer això, però ara podem angular també, que ho fan molt els de Radio Fórmula i tal. Això divendres, atenció diumenge, perquè diumenge és el dia gran, portem la festa, porta el Girona la festa en una rua per celebrar el que ha aconseguit. Que algú pot dir, home, se celebren els títols. És que pel Girona el que ha aconseguit és gairebé un títol o dos títols. Tercera posició, només per darrere del Real Madrid al Barça, i classificació, primera aventura europea, jugant, disputant la nova edició de la Lliga de Champions. 6 de la tarda és l'hora, autobús descapotable, tens un mig somriure que no t'acabo d'entendre. Jugadors i tècnics que comencen a desfilar des de l'estadi de Montilivi. Comença a Montilivi, però no acaba a Montilivi. Sobre mitja hora més tard arribaran a l'Ajuntament i sobre les 8 del vespre al Parc de la Copa de Girona, on hi haurà gastronomia i, òbviament, si t'he portat un grup, més música. L'Escafaltar Band.
Alegria, alegria, sí senyor.
Sí senyor, els parlaments de l'Ajuntament jo crec que alguna estripadeta tindrem, ja van prometre en el seu dia, no sé si va ser Porto, Arnau, jugarem la Lliga de Campions, ho han aconseguit, a veure què diu Mitchell, i ja fi de festa, Girona, Catalunya, grups arrelats, els Catarres. El que jo vull és cantar-te
fins que arribi l'alba. Cartell, eh?
No, no està malament el cartell, una cosa cotadeta, eh? Des de Montilivi, passant pels principals carrers de Girona, arriba l'Ajuntament, després al Parc de la Copa, allà hi serem, i després que cadascú acabi la festa on vulgui, Batllori. Estàs convidat, esteu convidats, eh?
Perfecte, hola, Quique.
Com riu el Batllori. De l'espanyol te'n riguis, eh?
No, perquè ara estava pensant, el Quique, clar, està pensant, ostres, tanta festa, a veure si acabem amb festa de la primera temporada, eh?
Serà, pot ser l'últim en celebrar la festa.
La revetlla de Sant Joan, el imagina. Dia 23. Sí, sí, pot sí. Estar força bé, tant de bo. Sí, senyor, i així gaudirem tots. Tornarà demà la feina a l'Espanyol, amb roda de premsa de Sant Adrià del porter Joan García. Manolo González recuperarà diumenge pel seu equip titular, en principi a Nico Melamed i a José Grajera, i probablement també a la llista entrarà, després d'unes setmanes de baixa, el bo del Pol Lozano. D'altra banda, el primer equip de l'Espanyol estan força convençuts de que Martin Braithwaite podrà jugar al play-off, perquè no serà finalment cridat això per Kasper Hullmann per jugar a l'Eurocopa amb Dinamarca. Com ja vam dir aquí fa uns dies, en conversa amb un periodista danès, Martin té 5 davanters per davant d'ell. Tot i això, Braithwaite ha entrat en una prellista de 40 futbolistes. La definitiva la donarà el proper dijous 30 de maig.
També el dissabte a la tarda podria celebrar, així ho esperem, el Barça femení. Edu, que queden 3 dies només per la final de la Champions, eh?
Això mateix, avui penúltim entrenament abans de viatjar el divendres a Bilbao. El tècnic Jonathan Girades té a tota la plantilla a la seva disposició a l'espera de l'alta mèdica de Mapi León. La defensa ja entrena amb el grup, va viatjar a Saragossa per estar amb l'equip a la final de la Copa de la Reina i no es descarta cap escenari. Demà nova sessió a porta tancada i demà passat el Barça entrenarà a 6:15 de la tarda a l'escenari del partit a Sant Mamés. Abans roda de premsa de Giraldez i dues jugadores, amb Alexia renovada fins al 2026 per dues temporades i una tercera opcional. La capitana blaugrana està a 3 dies de fer història.
Seria perfecte. Sabem com ho hem de fer perquè això succeeixi. L'entrenament d'avui ja ha estat increïble, l'equip està enxufadíssim, totes anem a una, juntament amb l'afició, i donarem tot per nosaltres i per ells.
Alexia, que és una de les nou jugadores del Barça que han entrat a la llista de 24 de Montse Tomé per jugar els dos partits contra Dinamarca a la fase de classificació per l'Euro de 2025. La defensa blaugrana Jana Fernández és la gran novetat d'una llista de nou sense Esther González, una de les fixes amb Bilda. Les jugadores quedaran concentrades el dilluns que ve a les Roces. Sí, serà Vicky López, l'anècdota del dia, que només està convocada pel primer partit. D'aquí una llista de 24, la jove jugadora del Barça serà baixa pel segon duel contra Dinamarca per motius acadèmics. Arriba juny, és època d'exàmens, ha de fer la selectivitat.
I avui uns celebraran i d'altres no. Avui tenim la final de l'Europa League a Dublín entre el Bayer Leverkusen i l'Atalanta. Enviat especial al partit, Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Dublín, donde esta tarde a las 8 aquí se va a disputar el partido entre el Atalanta y el Leverkusen alemán. Serán las 9 en España, en el estadio Aviva, en el Dublín Arena, con capacidad para 48.000 espectadores y con arbitraje de István Kovács. el rumano, que imagino que os sonará porque es el que pitó la vuelta de los partidos de cuartos de final entre el Barça y el Paris Saint-Germain esta temporada. En cuanto al partido de esta noche, el Leverkusen de Xabi Alonso buscará el segundo título de la temporada después de haber conseguido brillantemente la Bundesliga, la primera para el conjunto alemán, además sin conocer la derrota en toda la campaña. Y al margen podría conseguir un tercer título también el equipo de Xabi Alonso porque el sábado va a disputar la Copa Alemana frente al Kaiserslautern. Ayer Xabi Alonso mostraba su respeto y admiración por la decisión que ha tomado Toni Kroos, icono y referente para una generación, dijo del alemán del Real Madrid. Y sobre la final pues tiene a todos a su disposición, sabe que va a ser difícil pero está convencido que puede conseguirlo. También lo está Gasperini, el técnico veterano del Atalanta, que ha hecho una buena temporada, que de momento va quinto en el Calcio, que acaba de perder la final de Copa ante la Juve por la mínima 1-0, pero que está muy motivado por conseguir ese primer título de la temporada. Así que todo preparado en Dublín para conocer el campeón de la Europa League esta noche.
Gracias, Mel. 10 minuts i les 4. Fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos, y nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
¿Te lo digo o te lo cuento?
Te lo digo.
Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí.
Te lo cuento.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llama?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Anem al bàsquet, Albert. Playoff de la Lliga CB, ha caigut el Manresa.
Sí, 63-86 per la via ràpida, 2-0 en aquest playoff de quarts. Ha perdut els 4 partits que ha jugat aquesta temporada davant un Unicaja que és molt superior, que és semifinalista i que avui pot conèixer el seu rival. UCAM de Múrcia-València, 8:45. Si guanya el conjunt murcià, serà el rival a les semifinals del conjunt malagueny. Després del partit d'ahir, el Congost, Pedro Martínez, parlant del seu futur.
Yo creo que ahora mismo no es momento para... O sea, la verdad, no lo sé. Más sincero no puedo ser. Estoy encantado. Este es un club increíble. Ha hecho que parezca que soy buen entrenador. Ha conseguido eso, ¿no? Le doy mucho mérito a que el club haya conseguido eso. Valoro mucho y veremos qué pasa, ¿no? O sea, evidentemente no lo descarto, pero sí que es verdad que ahora es el momento de que haya otras opciones y es el momento de verlas, ¿no? Ya veremos qué pasa.
Interrogant gegant. Sembla molt, més fora que dins, gegant, veritat? Eh? Sí, molt gegant, però també et dic que altres temporades ha passat més o menys el mateix i s'ha acabat quedant. Gran temporada del Baxi, classificat per la Copa, ha disputat el playoff. Per cert, que demà tenim l'eliminatòria del Barça, el segon partit contra el Lenovo Tenerife a Tenerife. No viatja Nagy, amb molèsties lumbars.
Demà en parlem. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Motor que s'ha presentat al Gran Premi de Catalunya de MotoGP que tenim aquest cap de setmana a Montmeló amb la presència, entre d'altres, de Marc Márquez. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, su hermano Alex y Aleix Espargaró también han sido los pilotos presentes en el acto de presentación de este Gran Premio de Cataluña de motociclismo. Sexta prueba de un mundial dominado por las Ducati que copan los cuatro primeros puestos. El piloto de Cervera lleva dos segundos puestos consecutivos, que en general le sitúan tercero a dos puntos de Bañalla y a 40 del líder Jorge Martín. Sin embargo, ha reconocido que el circuito de Montmeló no se le da bien y que probablemente las Aprilia de Viñales y Aleix Espargaró sean favoritas a la victoria. Márquez no gana una carrera desde octubre del 2021.
Sense expectatives molt altes, però intentant donar el 100%. També us dic que si teniu 4 duros, fiqueu-los a l'Aprilia, que aquí normalment sempre hem anat molt ràpid. Intentarem posar les coses difícils, però bueno, és un gran premi on a nivell de circuit, a nivell de traçat, no és dels meus punts forts, però després tens tota l'afició i això que dona aquesta empenteta que ajuda molt.
Márquez acaba contrato al final de la temporada con el equipo Gresini y sobre su futuro ha dicho que cuantos mejores resultados obtenga, más opciones tendrá de pilotar una moto oficial el año que viene con la marca que mejores prestaciones le ofrezca. El sábado a las 3 el sprint, el domingo a las 2 la carrera.
I Juan, estem també pendents dels play-off pel títol en waterpolo. Avui tenim la semifinal estrella en categoria femenina que enfronta el Sabadell i el Mataró.
Los dos grandes del waterpolo femenino se enfrentan en el primer partido de semifinales previstas al mejor de tres. Podríamos hablar de una final anticipada después de que el equipo vallesano haya ganado todas las ligas desde el 2007, excepto dos. Una de ellas se la llevó el Mataró, además de haberse proclamado recientemente campeonas de Europa. Sin embargo, las del Maresma cada día están más cerca del Sabadell y sin ir más lejos han quedado segundas en la liga regular con 8 puntos de ventaja sobre su rival, al que le han ganado en los dos enfrentamientos. Mati Ortiz és jugadora del Sabadell.
Sabem que tenen un equip molt complet, tenen boies, tenen llançadores, per tant, al final el nostre objectiu és fer la nostra feina, sortir amb la suficient motivació i il·lusió que suposa aquesta semifinal, i doncs això, controlar molt bé el partit des del primer minut i res, saber que el partit és llarg, que es poden arribar a 3, però intentarem deixar-ho en 2 i ja està, i passar a la final.
El partido a las 6 de la tarde en Mataró, el segundo el viernes en Sabadell. En chicos, hoy primer partido de la segunda semifinal, Sabadell-Barcelona a las 8. Ayer en la primera semifinal, en chicos, victoria del Barceloneta 18-10 al Mediterrani y en chicas del Sant Andreu 12-8 al Terrassa.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I tancarem amb vela, Quique, que queden 3 mesos clavats perquè comenci a Barcelona la Copa de l'Amèrica.
Sí, des de Drassanes fins al Port del Fòrum, tot serà Copa de l'Amèrica des del 22 d'agost fins al 20 d'octubre. Barcelona, capital mundial de la vela, en aquest desafiament al vaixell New Zealand, que és precisament l'únic vaixell que encara no ha arribat a Barcelona. L'organització prepara dues zones Hill pels espectadors que podran seguir de manera gratuïta, Batllori, més de 40 dies de regates des de les zones fans de la plaça del Mar o de la platja del Bogatell. Hi haurà show, pantalles gegants i zona lúdica als 64 dies de Copa Amèrica, des del matí fins a les 11 de la nit. S'esperen 10.000 espectadors tots els dies que viuran a només 200 metres de les regates i, per cert, sense molestar a la gent que vulgui passar el dia a la platja. Les regades seran totes a partir de les 2 del migdia. Ja hi ha 700 vaixells de particulars que s'han inscrit, tras d'acreditar com a vaixell, a la web de la Copa Amèrica per poder seguir, evidentment, les regates des de l'aigua.
Dir sí a todo lo gratis, però si s'ha de pagar alguna cosa per anar a algun puesto també es paga.
Home, sí, a menjar no et convidaran, però a veure-ho doncs no està gens malament. I si no, pagues i puges a una golondrina i et passeja per el camp de regates.
Molt bon plan. Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Hail Superstar!
In unserer Stadt gibt es viel zu sehen.
No posis aquesta cara, Iglesias, no és de la Copa de les Amèriques, és l'himne del Bayer Leverkusen, eh? Hi ha ganes de la final de l'Europa League, eh? Hi ha ganes de veure Xavi Alonso a una banqueta.
El 88, no s'oblida això.
Hi ha ganes de veure Florian Wirtz, cal començar a pensar en el futur. Bueno, que el Bayer Leverkusen ha registrat la marca Winnerkusen, guanyadors, a aquesta final de l'Europa League. Anem a veure si és el número 52 sense perdre dels homes del Bayern. En tot cas, quan una porta es tanca, Batllori, una altra s'obre. Ho dic sobretot per Xavi. El Liverpool acaba de pujar a LinkedIn una oferta de feina. Analista del primer equip d'Arne Slot, del primer equip del Liverpool. Jornada completa, això sí, no especifica el show,
el show, això també, show, no sé si, però no especifica
no,
el show.
El tenim aquí.
El show, bueno, a Anfield també hi haurà show, o sigui que no hi ha cap problema. Última hora, la UEFA ha decidit que la final de la Champions del 26 sigui a Budapest, al Puskás Arena. La del 27 ja veurem, perquè estan mirant si es pot fer o no es pot fer, a San Siro. La final de la UEFA Europa League, el 26, Istanbul, el 27, Frankfurt, i a la Conference, 26, a Leipzig, 27, a l'Istanbul, Beşiktaş Park.
Tanquem amb les enquestes del dia. En clau Barça, creieu que la temporada vinent de Lewandowski serà? Creieu la majoria que pitjor que aquesta, amb un 40% dels vots. En clau espanyol, quin dels canterans ha de tenir més protagonisme en el que resta de temporada? Guanya Antonio Roca amb el 44% dels vots. I en clau Girona, amb la plantilla que ja es pot afrontar amb garanties la pròxima temporada, el 84%, creieu que no. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.